Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquesta setmana s'inicia el compte enrere per donar el tret de sortida a uns caps de setmana marcats per la música, la festa, la disbauxa i el color, sinònim de carnaval. Avui volem parlar-ne amb protagonistes i per a fer-ho anem fins als estudis de Canal 20, on es troba la Fanny Vivar, molt ben acompanyada pels grups d'Olèrdola.
Avui ens acompanyen, tenim per un cantó el Xavier Navat, bon dia Xavi, de Tots per Un, de Sant Miquel.
Bones.
També ens acompanya l'Estivalit Leal, de Carnaval de Moja, bon dia.
Ah, bon dia.
I també tenim a la Gés Manyé, del grup de Sant Pere Molanta.
Bon dia.
Tres grups de carnaval d'Olèrdola, tres grups que ho teniu tot preparat per aquest compte enrere que comentàveu que comença aquesta setmana. Tot a punt?
Bueno, quasi tot a punt.
Correcte.
Falten els últims detalls.
Aquestes últimes setmanes sempre són les més complicades, podríem dir.
O les més intenses, oi?
Sí, bueno, perquè sempre sorgeixen com imprevistos que no comptaves en el planning que has fet durant tot l'any. Doncs sempre acaben sorgint cosetes que potser et trontollen una mica i et fan anar més antabòlic, però tot sota control, espero.
Sí, queden els últims detalls sempre per acabar d'ultimar. Les últimes cosetes, això que diu el Xavi, imprevistos, que alguna vegada surten. Passa cada any, que l'última setmana és la més forta.
Sí.
Tot i que aquest any Carnaval ha arribat una mica més tard.
Sí, sort d'això, tot i que quasi no es nota, perquè anem igual de trafegats.
Bueno, suposo que també és com que et confies o a vegades també vols com abarcar una mica més enllà perquè dius tinc més temps i al final acabes anant tard.
Perquè Carnaval és més aviat o més tard, però vosaltres quan us hi poseu? Perquè ara comencen aquests tres caps de setmana intensos, però la feina ve de molt abans.
Sí. Nosaltres, de vegades, hi ha hagut anys que en l'últim sopar que fem com a entitat, com a colla, ja surten idees per al següent. I llavors ja ens hi posem a la feina, ja està. Deixem un mes o així que el cap es torni a posar a puesto i ja comencem.
Nosaltres, a fer feina pràctica, com així com per dir-ho, des de l'agost, més o menys, ja comencem a posar-nos en marxa. Però sí que és veritat que un mes després de que s'acaba Carnaval fem com una reunió de valoració i això, i ja comencem a engegar el següent.
En el nostre cas, quan passat el sopar de cloenda que fem, sí que solem deixar també aproximadament un mes o així, i llavors fem una primera reunió on ja comencem a fer projectes d'idees i a intentar posar-li i fer imatge d'aquesta pluja d'idees, veure si seria factible o no a l'hora de sortir.
Perquè, com comentava, bueno, vosaltres sou aquí avui la cara visible, no?, d'aquests tres grups de Carnaval, però per poder dur tot això a terme es necessita un bon grup de gent col·laborant.
Sí, bueno, més o menys sí. Nosaltres tenim un bon grup, nosaltres dividim les noies i els nois, tot i que les noies després som les que ens encarreguem més com del vestit, tot i que les primeres pluges d'idees estem tot el grup, però després ens dividim la carrossa per un cantó i els vestits. Sempre estem en contacte, però quan es gira feina dividim una mica i dins del grup tenim comissions que ens encarreguem, doncs, de totes les diferents coses que hi ha, les inscripcions, una s'encarrega més dels vestits que l'altra, les subvencions, bueno, tot el que comporta la logística del Carnaval.
En el vostre cas també és així. Com esteu realitzats?
Bé, nosaltres no podem dividir noies i nois perquè només tenim un noi a l'organització. És complicat deixar-li tot amb el pobre Joan. Però realment, dins del grup que som al davant, sí que es divideix una mica la feina, també entre qui fa vestits i complements i qui fa carrossa. I després tenim tota una xarxa de gent que col·labora amb nosaltres, que no són d'aquesta organització, però que sí que ens col·laboren, bastant àmplia, que va molt, molt bé, perquè fan molta feina.
Nosaltres som quatre, on que estem a la Junta, que és com qui que maneja el cotarro, però sí que és veritat que després tenim com, nosaltres diem, equip de col·laboradors, que són els que estan allà des d'un bon principi ajudant-nos amb les disfresses, amb la carrossa, tot el que necessitem.
perquè estem aquí parlant de diferents grups. En el cas del grup del Carnaval de la Moja, aquest any celebreu 25 anys, Sant Pere Moranta fa 24 anys, i vosaltres l'any que sabeu celebrar el 10è aniversari, aquest any serà l'11a vegada que sortiu. Vosaltres, a nivell particular, quants anys fa que hi participeu?
Jo vaig començar sent balladora, perquè llavors era molt joveneta, i a poc a poc em vaig anar, segons van passar els anys, cada cop em vaig anar implicant més, doncs també una mica en funció de l'edat. Vaig començar molt joveneta i me'n recordo que sí que anàvem a ajudar amb els que llavors hi eren, encara en tenim algun que encara està allà al peu del canyó, i llavors ja em vaig anar incorporant. Però el grup de Carnaval hi he estat sempre, primer com a balladora, i ara ja fa molts anys també com a membre del grup de Carnaval.
En el meu cas, bé, Sant Pere Moranta abans ballava amb l'Arbussaf, fa 24 anys que es van separar i va començar a ballar com a Sant Pere Moranta, i jo en fa 23 que estic en el grup. També vaig començar molt jove llavors, i jo hi he estat molts anys que només ballava. La meva mare és la que vaig enrolar l'any després, l'any següent el meu, amb mi, i és la que primer va començar a col·laborar amb ells, a fer complements a les disfresses i tot, i jo m'hi vaig incorporar doncs més gran. I el que és a la Junta fa 2 anys, justets.
En el teu cas, Xavi?
En el meu cas, jo sé que havia sigut ballador amb una altra carrossa des del 2007, i aquesta carrossa va desaparèixer i doncs va donar peu a que a mi m'agradava molt el carnaval, tenia moltes ganes, i amb un grup d'amics vam començar amb la broma de muntem un grup de carnaval, i aquí estem.
Molts anys de surfistes, que ara continueu aquí. I parlant una mica de la vostra logística, quants participants formen part de cadascun dels vostres grups?
Nosaltres aquest any en tenim 70. Havíem arribat altres anys a uns 100, 120, però amb nosaltres amb 70 estem estupendos. Vull dir, més controlable i més tranquil·litat.
Nosaltres som 135 i la veritat, nosaltres que ens encarreguem de fer-ho bo i tot, que els hi donem tot fet, i 135 són...
És un número considerable, eh?
Considerables.
Són molts.
Són molts. Els hi donem tot el vestit fet. Sempre s'han de fer... enganxar aquí les botes, enganxar una cosa aquí, una cosa allà, que nosaltres no ho podem fer. El barret se'ls hi dona tot fet, només se l'han de posar. I 135 està més que bé.
En el nostre cas som 130 i ens passa com amb l'Estivali de Moja, que també donem els vestits pràcticament acabats, els 4 detalls per acabar-te'ls d'encaixar tu, i poc més, barrets acabats també, i també 130 comença a ser una mica desbordant. Ja més d'això no és factible.
Bueno, que quan vam començar érem molt més joves, les disponibilitats han anat canviant, i clar, els volem fer bé, els volem tenir ben acabats, i això clar, implica moltes hores que les vas traient d'on te pots.
Bueno, i també és com una pressió, no? En el nostre cas, per exemple, és com ho volem donar tot fet, tot acabat, que s'hagin de fer el mínim, i també és una pressió que indirectament també se't posa a sobre quan fas les coses i vols que quedi tot perfecte, i 130 és difícil, és difícil.
135 Moja és pitjor, n'hi ha 5 més.
Ja quan t'hi vols, ja, però sí que ve d'un, sí que ve d'un.
Al final, no? Quan arriba el Néper, us va costar...
Un de més, un de més. L'any passat érem uns quants menys, i al final, a l'hora de fer barrets i vestits, quan estàs en aquestes dates, dius, si haguéssim sigut 10 menys, poc hagués passat res, no? Però bueno.
Hem parlat dels participants que formen part d'aquests 3 grups. A quantes rues se us podrà veure? Unes quantes, eh?
Sí, unes quantes.
Quan on comenceu?
Nosaltres comencem a Sant Sadurní aquest any. El divendres que hi ha la Rua de Pacs, que nosaltres fèiem el concurs de Sant Miquel, doncs aquest any hem decidit participar a Sant Sadurní, que ens han convidat, i provarem a veure-ho.
Per tant, està a punt de tocar, això.
Sí.
Comença Sant Sadurní.
El divendres, sí.
Nosaltres no. Nosaltres el divendres és inviable, perquè és el dia que quasi ja, aquella nit quasi ni dormim, i comencem a la Múnia.
Nosaltres també comencem a la Múnia.
I l'endemà continua, no?
Nosaltres més el dissabte... A la Múnia,
a la Múnia,
al vespre, i després ja el diumenge.
El diumenge. Nosaltres anem a Clariana i després a Sant Martí.
Nosaltres anem a Sant Jaume dels Domenys i a Sant Martí.
Sí, nosaltres també, Sant Jaume i Sant Martí.
Els grups fins i tot hi ha diversitat, perquè coincideixen a vegades.
Sí. Bueno, perquè hi ha rues que s'han anat incorporant o... Nosaltres el diumenge sí que és veritat que el teníem una mica així, però des de fa uns anys ja que vam començar... I bueno, i és que la gent vol ballar, la gent vol que ningú l'anar i la gent vol ballar i passar-s'ho bé. Sí, sí, sí.
I també és veritat que hi ha molts grups de carnaval i a vegades doncs, els pobles tenen un límit de grups participants i potser et quedes fora. I està bé que també hi hagi altres rues que, per poder sortir a ballar i que la teva gent doncs, també pugui gaudir de totes les rues possibles.
Sí, sí, sí. També aquesta altra possibilitat, no? Això parlàvem que és com aquest primer cap de setmana, no? Que és com el cap de setmana previ, podríem dir. El cap de setmana de carnaval.
Digues, el següent. Com el carnaval, el cap de setmana de prova. Posa a prova les coreos, posa a prova les ties.
És l'assaig general.
A veure si tot funciona. No?
Sí, això se'm cau aquí, m'he de posar un imperdible, coses així.
Sí, ho fec per aquí, ho fec per allà. Sí.
I el següent cap de setmana, on sereu?
Nosaltres aquest any, el divendres, estem pendents, estem en llista d'espera per anar a Calafell Poble, perquè hi ha hagut un canvi d'horaris i tot això. I després participem al concurs de coreografies de Cunit.
Nosaltres segurament, perquè aquest any allà a la costa no s'han acabat de posar d'acord el divendres, que això és com que hagis de decidir entre dos pobles quan vols anar, el que dèiem. Nosaltres volem ballar. Portem quasi tot un any per sortir, preparant-ho. I la gent de totes les comparses volen ballar i volen anar a tots els pobles. I de vegades sembla com que, doncs això, no? O aquí no hi encabim, o aquí estàs en llista d'espera, o què faig? Doncs vinga, dues rues a la mateixa hora i al mateix moment. Llavors t'has de decidir i això doncs sap greu perquè això el que dèiem, volem ballar i volem anar a tot arreu. Llavors nosaltres estem així, així, però segurament acabarem anant al Vendrell. I només farem el Vendrell.
Nosaltres, en canvi, també ens ha passat el mateix. Hi ha les dues rues, la del Vendrell i Calafell Poble, que se solapen. I hem valorat a nivell de l'espai, de per on passa la rua i tot, i ens hem decantat per Calafell Poble.
Això serà el divendres, o tornem el dissabte?
Nosaltres el dissabte anem al matí a Segur de Calafell, i després a la tarda fem Cubelles i quan s'acaba Cubelles doncs en parlem directament amb Calafell Platja.
Nosaltres al matí de dissabte descansem, la carrossa no, perquè l'exposem a Cunit, a una de les places d'allà a Cunit. A la tarda sortim a Cunit i després cap a Calafell Platja.
I nosaltres, igual que Moja, la carrossa també va exposada a Cunit. Nosaltres no sortim, però a la tarda sortim a Cunit i a Calafell.
Tanquem el cap de setmana diumenge, que encara us quedarà passos i energies per continuar ballant, eh?
Esperem que sí.
Sí.
Perquè és el cap de setmana intens.
Sí. I diumenge, doncs, jo crec que, bueno, els monjos.
Els monjos.
I un altre cop cap a Calafell Platja.
Nosaltres ens quedem només en els monjos, perquè a Calafell Platja estem en llista d'espera i, en principi, de moment, no hi som dins.
I ja ens emplaçarien... A l'últim, el darrer, que és el que toca més aquí a Olèrdola, principalment.
Sí, sí. Sí, sí. El divendres comencem anem les tres a Vilafranca. Sí. I després dissabte nosaltres venim aquí a Moja. Ah, no, anem primer al matí al Vinyano i després al vespre a Moja.
Nosaltres divendres això i a Vilafranca i dissabte ens reservem a Moja perquè també hi ha l'espectacle a la tarda, hi ha l'espectacle infantil i sempre ens ajuntem amb la comissió i aquell...
Sí, que ja només feu...
Fem Moja.
Sí, nosaltres també fem Vilafranca i després venim aquí a Moja el dissabte.
I el diumenge al matí?
I el diumenge al matí és el nostre torn, que fem la Rua Sant Pere i a la tarda Santa Fe.
Nosaltres també.
Nosaltres només anem a Sant Pere perquè va haver-hi un any que no vam poder sortir a Santa Fe i vam organitzar així un dinar de final de carnaval amb tots els participants i ens va agradar molt el format i vam voler repetir.
Ah, però nosaltres no és l'últim cap de setmana. No, i nosaltres la setmana següent encara sortim.
On aneu?
A l'Avern. Anàvem normalment el dissabte, però aquest any fan obres a la sala on després entràvem a ballar i això, i ens han emplaçat a anar-hi el diumenge al migdia.
Per tant, quatre, eh? Quatre temps de setmana. Sí.
Nosaltres participem dissabte al vespre a un concurs de comparses que organitzen a Olesa de Benesvalls.
Per tant, és un mes pràcticament.
Sí.
Dedicat al carnaval. Ja sé que ara trauré un tema que no us agrada gaire desvetllar, que per pes sense amb molt de misteri, però alguna pista o el nom d'aquest any, de la carrossa del grup, alguna pista que es pot desvetllar o no es pot desvetllar? Bueno, ara ja estem
a la barca. Ja és imminent, no?
Un cop has tret han ensenyat els vestits, nosaltres la carrossa de moment no l'ha vist ningú, però veient els vestits, la gent ja comença a intuir una mica de...
En el nostre cas és molt obvi aquest any, o sigui, jo et diré que és una pel·lícula Disney i no et diré res més perquè és molt obvi directament, o sigui, la gent quan ha vist els vestits ja sabia el que era. Directament, clar.
Nosaltres hi ha el problema aquest any de que es pensen que anem d'una pel·lícula Disney, però no és així. El que podem desvelar és que el lema és un camí de llum i flors.
Ens quedem amb aquesta informació. Alguna cosa que creieu que impactarà quan us vegin a vosaltres, la carrossa, algun detall, algun complement que porteu que diguis? La gent quan ens vegi dirà, ostres, què creieu?
Sí. Jo penso que de Sant Pere Molanda, que és el tercer any que portem una pel·lícula a Disney, ningú s'espera la pel·lícula que portem. Ningú s'espera la pel·lícula que portem. O sigui, hem portat pel·lícules Disney molt mones, no? Up, Ratatouille, que són molt mones, i aquesta no és tan mona. És un to diferent.
Nosaltres, la idea principal que teníem, celebrem 25 anys, i volíem donar-li doncs, una mica de llum, de color, de trajes una mica elegants, carnaval típic del Mediterrani, i no volíem, com sempre, que quan ja vam celebrar els 10 anys, vam portar un pastís, els 15 vam fer també una cosa així com emblemàtica, els 20 també, i aquest any, doncs, com per commemorar els 25 anys, doncs, hem tirat la temàtica per aquí.
Nosaltres... És un tema que sempre teníem allà pendent de... Ens agradaria fer, però no ho havíem fet mai. I l'únic que puc dir és que, de moment, hi han hagut molt bones reaccions de les botes que portem. Ahí lo dejo.
Bé, ens fixarem. Quan passeu per davant, us mirarem els peus.
Exacte.
I comentaves el tema del procés creatiu, també, de tot això, no? Arriba un punt que potser s'esgoten les idees?
Sí.
Una mica sí. Bueno, perquè... Abans que ens hem trobat, ho comentàvem, al final no és que portis tants anys, sinó que hi ha moltes carrosses i al final tot s'ha fet. Nosaltres hem portat coses de vegades òbvies que tothom ha fet, però li has donat el tomb i inclús nosaltres hem tingut la sort que des de que vam començar ja vam coincidir, o sigui, en el segon any que vam sortir de Carnaval, o sigui, a la segona, ja vam coincidir amb una altra carrossa, o sigui que nosaltres hem coincidit molts anys amb gent
temàtica,
amb la mateixa temàtica, sí. Però no té res a veure. O sigui que al final pots repetir una temàtica, però no tenir res a veure o...
Un vestuari, una carrossa...
Se pot portar, evidentment, a allò, però li has donat el ton i...
L'essència del vestit o del tema està allà, però l'enfocament és molt...
Totalment diferent i això també, doncs, capta la gent i també els hi agrada.
I al final és això, perquè com que tot està fet, és trobar una manera d'enfocar-ho diferent a el que s'ha fet abans.
Nosaltres sí que al principi buscàvem com temes. Ai, temes que no s'hagin tocat massa o que ningú hagi fet, però ara també optem per això, com encara que sigui un tema recurrent, doncs donar-li el nostre toc.
I hem parlat de la roba, hem parlat... també hem de parlar del ball, de les coreografies, i aquí hem de tractar el tema de les músiques sexistes, que en els últims anys doncs, s'ha anat controlant una miqueta més. Jo no sé si és alguna cosa que vosaltres ja teníeu present abans de que s'imposés tot aquest que es mirés tant amb lupa, o és alguna cosa que heu anat incorporant amb les recomanacions que s'han anat fent?
Nosaltres ho hem anat incorporant. Sí que és veritat que nosaltres el que fèiem en funció de la temàtica, doncs de vegades triaves segons quin tipus de cançó, però mai ens havíem parat atenció a mirar la lletra, que bé, bé, que ben bé posava, si era d'una manera, si era d'una altra, i ara doncs sí que ens hi fixem una mica més i, bueno...
Sí, que va. Nosaltres sempre havíem donat llibertat directament a les persones que ens fan... Que tenim dos col·laboradors que fan les coreografies. Sempre els havíem donat total llibertat de que triessin les cançons que els hi semblessin, perquè jo crec que és molt difícil dir aquesta cançó i que, puguis, que es puguin ballar, es pugui muntar una coreografia. I ara el que hem fet és crear un enllaç, un grup de WhatsApp, no?, entre ells i l'organització, per ajudar-los, un cop ells trien una cançó, a buscar la lletra i valorar si que no hi hagi cap problema en cap ajuntament. I tot i així, hi ha hagut anys que hem portat músiques, que nosaltres hem revisat la lletra, ens sembla que estava tot correcte, i la nostra cançó ha sortit en la llista de les cançons que no es poden posar. Les estaven en aquell lloc, en aquells ajuntaments que ho han marcat així, no l'hem tret del llistat, no l'hem ballat i ja està.
Sí que és veritat que ara ja ho tenim una mica més apamat, perquè ja fa uns anys que això, que tots els ajuntaments s'han anat consumant aquesta iniciativa, i ara és més fàcil perquè ja ho tens en compte quan comences. Però jo recordo que quan va començar aquesta mesura...
Els primers anys va ser...
Va ser horrorós perquè Còtic. Havies creat unes còrios que després no podies ballar i et quedaves que amb quatre...
Sí, perquè a més el primer any va arribar l'avís, no? Ens van explicar que això aniria així quan ja havíem començat. Els assajos sempre es comencen setembre, octubre, les inscripcions als assajos. I això a nosaltres ens arriba doncs, quan fas les inscripcions als pobles i, clar, el primer any doncs, va arribar això de cara al desembre i ja tenies coreografies muntades. Sí. I aquí va ser...
Sí, va agafar una mica ara el fred de dir, vale, clar, molt bé, ara potser me'n queden dues o tres, però totes les que he fet... Ara, com ja sabem que és una cosa que ja s'ha fet extensa a pràcticament tots els ajuntaments... Quan escollim les cançons, doncs ja veiem que siguin cançons doncs, que... Bueno, el
sí, ja té la cabisa... Sí.
Sí.
Ara ja només queda, després de passar per les coreografies, per la roba, per tot aquest muntatge, tot aquest procés, ara només queda gaudir, no?, del carnaval.
Sí, ara que faci bon temps i el més important, que ens ho passem bé i que ballem molt.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Aquí hem tingut amb el Xavier Nevat de Tots per Un, de Sant Miquel d'Olèrdola. També ens ha acompanyat l'Estival Italial de Carnaval de Moja i la Gés Manyer del Sant Pere Molanta. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Són músiques que comencen a sonar just ara, comencem escalfant motors i que tindran tot el protagonisme els propers dies. Carnaval del brasiler Sergio Méndez ens porta al flash informatiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 2:15 del matí. Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal en el Penedès en xarxa per començar explicant-vos que Santa Oliva treballa per disposar d'un cos de policia municipal. De moment, a la comarca tenen policia local el Vendrell, Calafell, Cunit i l'Arbós. Santa Oliva avança en aquesta decisió d'implantar també el seu servei propi de policia local. L'alcalde de la localitat, Cristian Martínez, s'ha reunit amb el director general de coordinació de les policies locals de Catalunya, Daniel Limones, i el diputat al Parlament de Catalunya, Cristian Soriano, per abordar la posada en marxa del Servei de Guàrdies Municipals al municipi. Durant la trobada es van tractar aspectes clau per la implantació del servei. Per part del Departament d'Interior, aquest ha expressat el seu compromís en donar suport a l'Ajuntament en tot el procés per assegurar una posada en marxa efectiva del servei. I d'altra banda, hem de comentar-vos que l'eficàcia dels tractaments aeris per al control de la processionària del Pi contribueix a reduir la plaga. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha rebut aquests dies la valoració dels especialistes externs sobre l'eficàcia de la campanya de tractament aeri del control de processionària del Pi feta aquesta passada tardor, que confirma una mortalitat de les erugues superior al 80% en les zones tractades. Tot i que els tractaments s'han fet amb molt poca quantitat de producte i amb un producte biològic i compatible amb l'agricultura ecològica, l'eficàcia dels tractaments ha estat molt alta si es compara la quantitat de bosses niu actives en zones tractades en relació a les zones equivalents no tractades. El tractament més efectiu per combatre la processionària en l'àmbit forestal és l'aeri i s'ha de fer a la tardor, en els primers estadis del desenvolupament de les erugues. A escala local es poden aplicar altres tipus de tractament de control, però sempre amb productes i tècniques autoritzats. I d'altra banda, estan obertes des d'avui dilluns les inscripcions per al sopar del Dia de la Dona a Sant Martí Sarroca. La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Martí organitza el sopar del Dia de la Dona. S'ha programat pel mateix dissabte, dia 8 de març, a les 9 de la nit, a locals del centre. Inclourà la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona, el propi sopar de la dona, un bingo musical amb molts premis i, per acabar, també ball amb la DJ Enca. El preu és de 21 euros. Les inscripcions es poden fer des d'avui dilluns i fins al dia 27 de febrer a través del web Entràpolis o de forma presencial a l'Ajuntament, al Servei de Dinamització Sociocultural de Sant Martí. I us comentem també que Vilafranca ha inaugurat l'any Sant Fèlix amb la presentació d'un llibre sobre el copatró. El divendres, a la Sala Mossèn Vinyeta, va acollir el primer acte commemoratiu del cicle d'activitats previst aquest any per celebrar els 325 anys de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La presentació del llibre Sant Fèlix Incaleo Pio, màrtir romà, copatró de Vilafranca del Penedès, escrit per Antoni Ribas, va reunir una vuitantena de persones en un acte que va combinar història, divulgació i audiovisuals. Amb només 40 pàgines, però amb una gran profunditat documental, el llibre d'Antoni Ribas es presenta com una eina essencial per entendre la figura de Sant Fèlix i la seva importància a Vilafranca. L'obra resol dubtes sobre aspectes com la diversitat d'imatges del sant al llarg dels segles, el motiu de la seva celebració el 30 d'agost o el significat de les relíquies que es conserven a la Basílica de Santa Maria. Durant la presentació, tant els ponents com els assistents van destacar la necessitat d'un llibre com aquest, que ofereix una visió clara i rigorosa sobre la història i el simbolisme del patró vilafranquí. El llibre es pot trobar a les llibreries vilafranquines al preu de 15 euros.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En aquesta darrera dècada, una mica més fins i tot, tots ens hem anat familiaritzant amb la tasca de recuperació de varietats vitivinícoles. Avui de la mà de l'Incavi hi aprofundirem i coneixerem les varietats incorporades a aquest 2025, les més noves. Laia González, bon dia, explica'ns.
Hola, bon dia. Doncs sí, avui venim a explicar la feina que ja ho hem comentat altres vegades, com bé dius, de la que fa l'Institut Català de la Vinya i el Vi, d'incorporar anualment varietats tradicionals en perill de desaparició al potencial vitícola català. Són estudis que es fan no només l'Incavi sol, sinó que es fa en col·laboració amb els consells reguladors de les denominacions d'origen catalanes, els cellers, que això ens explicarem d'aquí una estoneta, els viticultors, i que es publiquen anualment al butlletí oficial de l'Estat. I avui venim a explicar les que s'han incorporat aquest any 2025, que són aquestes sis: la Balat, la Marina Rion, la Malvasia Blanca Roja, la Botana, Caladoc i Incrozio Manzoni, si l'hem dit bé, a la llista de varietats autoritzades a Catalunya. I això és el pas previ perquè aquelles denominacions d'origen interessades les puguin afegir a la seva llista de varietats autoritzades.
Van al BOE.
Sí, sí.
He al·lucinat amb això.
Ah, veus? Veus com tenim detalls encara per explicar.
Publiquen el butlletí oficial de l'Estat.
Sí, sí, sí.
Carai.
Si no poden anar als plecs de les Deus finalment i que puguin vinificar-se sota empara de Déu.
Quina experta de l'Incavi ens ajudarà a desentrellar aquestes noves varietats i a conèixer una mica el procés?
Doncs avui ve amb nosaltres la Carme Domingo, que és la responsable d'assessorament i desenvolupament de l'Incavi i que té tot aquest coneixement al cap, que, bueno, a banda de que ha portat tot d'informació extra, però que ella, a més, ens explica moltes històries que hi ha al darrere d'aquest treball de recuperació.
Bon dia, Carme, ben tornada.
Bon dia.
Són moltes, són poques, les varietats incorporades aquest 2025? És la mitjana d'aquests últims anys? Com funciona?
Jo crec que són bastantes, perquè hem utilitzat dues estratègies que hi ha per incloure les varietats de raïm al potencial vitícola. I sí, és publicació al BOE perquè el registre de varietats és nacional. I l'estratègia ha estat utilitzar les que ja s'han inscrit prèviament al catàleg nacional, com són les que hem treballat des d'aquí a Catalunya, la Balat, la Botana, la Malvasia Blanca Roja, la Marina Rion, però també hem utilitzat l'estratègia de que estiguin en catàlegs de registres d'altres estats membres de la Unió Europea. I aquest és el cas del Caladoc, que està a França, i de la Incrozio, que està a Itàlia. Això s'ha fet doncs, perquè viticultors d'aquí a Catalunya han apostat des de fa molts anys per aquestes varietats i així han pogut entrar.
Llavors és una manera de que s'hagi agilitzat, potser, aquest, no? Que hagin pogut entrar més.
Sí.
És una via que heu fet servir.
I encara hi ha una tercera via, que la vam fer servir l'any 2023, per una varietat que estava també al catàleg nacional, però, a més, l'estudi el vam simplificar, no, per entrar al potencial, fins ara necessitava 5 anys d'estudi. Això, la modificació que ha entrat aquest desembre del 24, l'ha reduït a 3 anys. Doncs el cas d'aquesta tercera opció o via que vam fer servir per la varietat Verdil es va simplificar perquè en una comunitat autònoma que reunia unes condicions agroclimàtiques semblants, que va ser Aragó, doncs ja estava inscrita la Verdil. I així doncs l'aposta d'aquesta varietat per les zones tarragonines, principalment pel Priorat, es pot agilitzar. Però ara falta doncs, aquest últim tràmit que avui no parlem, que és quan... a part d'estar el potencial, són els plecs de les DOs que es modifiquen i passa a cadascuna de les DOs.
Les autoritzen, no?, d'alguna manera?
Sí. Per exemple, en varietats que ja estaven aprovades amb anterioritat, doncs han sigut després incloses en el plec de la DO Penedès, que estem veient doncs, ara que també s'han modificat. Primer van estar inscrites en unes condicions de conreu particulars, perquè eren varietats molt minoritàries i amb un conreu particular, i ara he vist que la modificació proposada les ha destinat pels vins de mas. Es tracta de la Forcada i de la Moneu. Doncs ara, les que han entrat en aquest potencial vitícola nou, com és les Penedesenques Balat i Marina Rion, hi ha la proposta de modificació d'aquest plec perquè també siguin incloses a la DO Penedès.
Anem a explicar conceptes, que has dit moltes coses de cop. Què és el potencial vitícola català?
Diem català, però en realitat és el potencial vitícola és de producció vitícola de tot l'Estat, i quan diem català és perquè en l'annexa doncs específicament està fet un llistat per la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aleshores, haig d'entendre que és un llistat, un registre, una llista de varietats permeses?
Sí, són les autoritzades per poder conrear doncs, en vida, en producció, menció de la varietat.
Si no estan en el potencial...
Però sí que estan en el comercial, sí. Es poden utilitzar doncs, en vins sense DO.
D'acord. I hi ha moltes varietats, imagino, no?, en aquest potencial vitícola?
Sí.
Milers.
Moltes d'elles, el que passa és que no han arribat o el camí fins que arriben els plecs de les DOs i poden ser vida DO, doncs és molt llarg. Vull dir, n'hi han bastantes autoritzades que encara no les recull cap denominació d'origen en concret, no? Hi ha un altre exemple que m'ha explicat per aquí Penedès, que la Marina Rion s'inclourà quan es demani, doncs l'aprovació de la Trobat negra a Costers del Segre, aquesta ja ha estat directament una impulsió de la DO. Per tant, el camí serà molt més ràpid que una que hagi sol·licitat un particular, com va ser doncs, el Beti Noia, un elaborador.
Ara entrarem en cadascun d'aquestes varietats, però a grans trets el procés d'incloure una varietat recuperada, quin és? Quin acostuma a ser?
És un procés molt llarg perquè per finalment incloure el potencial primer ha d'estar a la llista de varietats comercials. I això, si fiquem el cas de l'exemple de la varietat Marina Rion, doncs es va enviar al registre, fent la sol·licitud prèvia, un material, és a dir, els CEPs, perquè allà es pugui estudiar. I es fa un estudi que determina que aquella varietat és diferent, homogènia i estable, i per tant que és una varietat única i nova.
Aquest estudi aquest, que ara s'ha escurçat a 3 anys.
No, aquest és previ. Aquesta planta de Marina Rion, el 2018, es va enviar al registre.
Qui la va enviar?
Doncs el que la va obtenir o trobar, que en aquest cas va ser el Beti Noia.
Acostuma a ser un celler, un viticultor?
Sí, o si és una planta que es troba en molt territori, a vegades no és pròpiament la DO, sinó que l'enviem des de l'INCABI. Llavors, aquesta inscripció va ser definitiva quan va acabar tot aquest estudi llarg, perquè, clar, ha de ser amb el raïm productiu, va acabar el 2023. Doncs ha sigut un any després que s'ha publicat el BOE. Després que està inscrita... El període llarg és el d'estudi de la varietat, el catàleg.
I això es fa a l'INCABI?
Comercial. No, com que és nacional, totes les plantes de cadascuna de les comunitats van enviades, sol·licitades al Ministeri, s'envien a Múrcia.
Plantes vives, entenc.
Sí, per estudiar-les ells, aquests trets que són varietats úniques. El que fa INCABI és l'estudi informe per anar al potencial vitícola. És a dir, les bremes les realitzem amb camps que s'han establert aquí, experimentals, i aquests 5 anys d'estudi, que ara s'han escurçat a 3, és el que fa l'INCABI, informes.
Per tant, Carme, en total el procés dura uns quants anys.
Sí, ara s'intenta condensar i que puguin ser 7-8 anys, però antigament hi havia processos de 15 i 20 anys per assolir la varietat.
Mentrestant, aquell celler, aquell elaborador que li agrada aquesta varietat, que vol treballar-la, pot elaborar, entenc, si és fora de la DO, no?
Així, exactament. El que passa que pot elaborar quan està en el catàleg de varietats comercials.
Per tant, ja ha fet 3/4 del camí, no?
Sí. D'entrada, fins que no està inscrita com a comercial, només el que es fa és una experimentació.
Vins experimentals.
Sí.
Tot comença així. Uh-huh. I qui dona l'aval en aquest catàleg comercial?
És el Ministeri, perquè això hi ha una oficina espanyola de varietats vegetals que igual cada llavors té diferents centres. Hi ha un centre específic, que és aquest que he explicat, per la vinya, que és a Múrcia, però doncs aquí a Catalunya hi ha el centre específic que fa el registre de les varietats d'olivera, per exemple. I així existeix. Cada comunitat té un programa de registre.
Entenc que un cop vosaltres ja heu donat el vistiplau i les heu introduït en aquest potencial vitícola català, aquest darrer tràmit, que és que aquelles denominacions d'origen interessades reformin estatuts i ho aprovin en plenari, és més curtet, no?, si hi ha interès.
Sí, pròpiament és ben curt, perquè l'informe d'aptitud ja està fet bàsicament a la zona. Per exemple, doncs, aquesta varietat que explico, doncs s'han estudiat aquí el Penedès, o les varietats que hem explicat a l'inici, l'exemple de l'Incrogio Manzoni, es va apostar en diversos cellers, perquè va haver un professor de l'escola d'enologia de Mercè Rossell, que la va introduir tant a Costers com aquí al Penedès de forma experimental, i aquesta actitud per les zones ja la coneixem en el pas previ dels informes que hem fet, i és més àgil.
Ens expliques la història d'alguna d'aquestes varietats?
Bé, aquesta de l'incrozo ja l'he mitja explicada, que era doncs un professor que li agradava molt la part agronòmica i com es comportava aquest raïm en celler. I la darrera que s'inclourà i anirà automàticament, suposo, a la DO Penedès per trobar-se en la zona, doncs es va trobar el terme de Subirats i va ser batejada en homenatge al nom de la besàvia de l'Albet i Noi. Això és la història que ens va explicar. I el tema ha estat que...
Fem com es diu la varietat?
Marina Rion.
Marina Rion. Nom i cognom, clar, és real.
Fins que no hem trobat que el resultat d'una mostra trobada en una vinya vella que s'anava d'arrencar de Xarel·lo ens va donar que era coincident amb tots els... a les bases de dades resoltes per la Marina Rion, vam donar-nos a compte que no va tractar-se d'una cep únic, sinó que a la zona de l'Arbós també havia aparegut un individu idèntic a aquesta Marina Rion.
L'individu és un cep.
Un cep únic.
Que resistia.
Sí, entre tota una vinya vella que finalment es va arrencar, però es va perpetuar, és a dir, que el qui el conreava va fer-ne en pèls i l'ha mantinguda, també. Per tant, hem vist que, sense conèixer gaire la història i que es va batejar doncs, amb aquest nom, amb sentiment a aquest celler, doncs, hem sabut ara que era una varietat primerenca, que estava doncs, a la zona doncs, més costanera, i entendre això, no? que estem tornant a construir el mapa de penedesenc de varietats, com era abans, que en les estadístiques, els cadastres, que és el que veus aquí en aquesta taula que he portat antic,
un mapa aquí
doncs situaven la vinya bàsicament amb les varietats majoritàries, però després hi havia moltes vinyes de mescla. I aquí és doncs, l'explicació de per què ara recuperem aquest material antic, perquè moltes vinyes velles tenien barreja de varietats.
Molt diferent al que es fa ara.
Sí, ara és ben difícil que es conreïn...
Que resistís un individu, no? Com dius tu?
Sí, perquè les bremes són totes automatitzades i tenir barreja vol dir que anirien en diferents cicles de maduresa. I, en canvi, abans, quan tot es feia més manual, doncs ja agradava que allà tinguessis el cep de fer la parada i el beure i menjar, i estratègicament les vinyes es plantaven així.
Per tant, ara, d'alguna manera, estem desfent, tornant a fer allò desfet, no?, en el seu moment, intentant reconstruir aquesta radiografia, aquest mapa originari de la vinya.
Sí, exactament. Les vinyes que eren minoritàries eren les de barreja, i ara segueix sent així, hi ha una recuperació, i també són les varietats així recuperades, les menors, no? Però les que tindran un valor afegit en el vi final, i per això doncs, hi ha aquest interès per particulars, per les DOs i inclús pel públic en general, la demanda d'aquests vins exclusius únics, perquè són de coses que és molt difícil trobar arreu, vull dir que són molt identitàries.
I a banda d'aquestes que hem dit, no? Hem explicat una mica la Marina Rion i hem explicat la Incrozio Manzoni. L'Abalat d'on surt? On s'ha trobat? Qui l'ha impulsat?
L'Abalat és com si diguéssim el germà de la Marina Rion, perquè han seguit el mateix registre i la proposta també és del mateix celler. L'altra que és curiosa de descriure és la Malvasia Blanca Roja, que aquesta sí que és una impulsió i una recuperació de la zona del Bages, i va ser una varietat que es va anomenar Malvasia Roja en un inici, perquè era la diferència, el color del gra de raïm era el que el diferenciava de la Malvasia Manresana, que no era tan rosada. El tema està que primer aquesta proposta de Roja va ser rebutjada perquè realment no és rosada la pell del raïm, i al final la correcció va dir anomenar-se Blanca Roja. Però ens agrada recordar que a les col·leccions de conservació de les varietats, aquesta vinya o varietat està introduïda com el nom del seu recuperador, que és Malvasia Roja de l'Estruc.
Del senyor Estruc.
Una família de Navàs, sí.
I la botana?
La botana també és una proposta d'un celler, és del projecte àmpliament conegut de família Torres. El tema és que sabem que es deu tractar d'una varietat molt antiga, però la proposta de nom és un nom més recent. És un nom que entenem que deu ser una derivació del nom de tap, bota, però com que no ho coneixem, també podria ser el cas de que això s'hagués denominat com una toponímia de la zona. I aquí em vull referir a que quan fem el treball de recuperació de varietats, gràcies als topònims, és quan es troben aquestes particulars vinyes velles, o inclús no una vinya, sinó simplement uns ceps en uns marges, perquè és una mica la via i el camí de trobar el material antic. Allà on s'havia conservat, ens ho diuen els topònims, la vinyassa, la vinya gran.
Aquestes sis varietats s'han introduït a inicis d'aquest any i suposo que això és una feina que no s'atura i teniu en marxa diferents estudis sobre altres varietats.
Sí, exactament. Les varietats que estan en camí són la Tarragoní, impulsada per la DO de Tarragona, l'ha trobat també per Costers del Segre, i així més anecdòtic, n'hi ha una que es va recuperar a la zona del Bages Nord, a interès de que les escritures i els documents històrics d'un mas anomenaven aquesta varietat. Es tracta de la varietat Parrella. Aquesta varietat Parrella potser estarem 7-8 anys perquè està en la fase inicial. És un dels materials que s'han enviat ara a Múrcia i haurà de conrear-se la vinya allà i descriure-les. Però ha sigut curiós perquè no he hagut de batejar, com hem explicat els casos d'abans, no? Botana, Balà, Marina Rion, sinó que hi ha arxius que documentaven aquesta varietat i com que existia en una col·lecció de referència, la mostra trobada, s'ha fet l'ADN i s'ha pogut donar el nom històric d'aquesta varietat.
I què és més habitual? Localitzar el nom antic, el nom històric o batejar?
O habitual, si no hi ha manera de trobar-la, el nom antic i comprovat, es fa això, es fa el bateig. Però també puc donar un cas d'una de les que es preparen també per aquest 25, que es havia impulsat en la sol·licitud el nom de Montori, que també deu derivar d'una toponímia o similar, perquè és una proposta també de família Torres, i la nostra recerca i trobant altres individus van veure aquest mateix exemple que he explicat per la Parrella, doncs, que es deia Cua de Moltó.
Cua de Moltó,
sí, m'agrada. És quasi un nom donat doncs, per la forma del raïm, que és molt compacte, llargarut, i així és una varietat molt tardana, molt interessant, i llavors la proposta de nom ha pogut anar paral·lelament amb el nom proposat pel sol·licitant i el sinònim aprovat, Cua de Moltó. I aquest ja sortirà amb dos noms. És una mica el símil de la nostra xarel·lo coneguda, que l'illa es reconeix com a pansa, Tarragona com a cartuixà. Doncs aquest camí d'aquesta propera varietat ja tindrà nom i sinònim aprovat alhora.
Jo tinc una última pregunta, si dona temps.
Sí.
Com els arriba amb els elaboradors o a qui proposa una varietat que es recuperi, quan els arriba en aquest moment, quan ha estat inclòs en el potencial, o sou vosaltres Incavi, nosaltres Incavi, que els informem? Perquè tinc curiositat com ho reben, no? Després de tants anys d'estar darrere de la Marina Rion, per dir-te alguna cosa, quan truques a l'Albet i li dius, no? Quin és aquest moment, no? De poder-ho comunicar.
Bé, aquí, com veus, les dates són bastant seguides i ells mateixos estan en seguiment, no? Com va estar inscrit al comercial el 23, finals el 24 s'aprova aquí. Però el cas de la Incrocio Manzoni, particularment doncs, a un celler històric de la zona, els hi han fet el recordatori, perquè s'havia estudiat molts anys abans, però el no ser una cosa pròpiament autòctona, doncs s'havia deixat una mica apartada. I aquí sí que han fet el recordatori als seus conservadors i estan molt contents. I creiem que en passos... bé, a la zona de Costers era una zona d'una vall, que és el poble de Valdomar, i aquí al Penedès, doncs, a l'escola no ho hem dit encara, però es tracta també de Can Ràfols i Mas Comtal, i segurament hi ha més. Perquè també... el que s'ha de fer ara doncs, és una mica la transformació del registre, perquè aquestes varietats constaven en fase d'experimentació, altres varietats, en les estadístiques tampoc estava palès quina superfície extensió n'hi havia. I això és un camí a fer.
Apassionant. Sí. Apassionant.
Sempre, no acabaria mai d'explicar la història.
Carme Domingo, moltes gràcies per haver-nos explicat avui aquest procés, aquest llarg procés per anar incloent noves varietats recuperades. I torna quan vulguis, ja ho saps, és casa teva.
Gràcies a vosaltres.
Amb la Laia ens retrobem d'aquí a 4 setmanes mal comptades. Que vagi bé, bona setmana.
Bona setmana, adéu.
Se'ns va prometre. Tot sembla ara un somni tan distant. Sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Ens ho paguem amb la mateixa pedra.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.